Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Julià Castelló, bon dia.
Bon dia.
Amb el xuxu es pot innovar?
I tant que es pot innovar. Ara hem entrat a la tardor i estem en fires de Girona, en plenes fires de Girona, i nosaltres hem fet dos novetats per aquests dies, que hem fet un xuxu de panellet de pinyó i un xuxu de panellet de iema per seguir amb la tradició dels panellets i amb la tradició pastissera adaptada al que seria en els xuxus.
Déu-n'hi-do, el xuxu, una d'aquelles dolces gironines que a la zona de Barcelona també alguns en diuen tornemis i això, que no sé si per tu, que ets un home que sempre has fet xuxu, per tu és el mateix el xuxu i el tornemi?
Ben bé no. Aviam, el que seria és la manera de fer-la ja radica i ja és diferent. Nosaltres els xuxos de Girona són més cilíndrics, no tenen aquella forma tan abunyegada, tan botida, com ja en diuen també globets, tornemis, i tampoc tenen aquella forma tan acrosentada. Nosaltres, el que diem a Girona, tenim com una dominació, una marca de fàbrica de producte que ens el fa més cilíndric. En el fons pot semblar el mateix, però ben bé no és el mateix.
Tu quan veus aquests xuxos, que és una massa, que sembla una massa de dònut, que llavors es fregeix i després s'injecta una crema i la gent li diu xuxu, tu què penses?
Penso que ens estan enganyant, perquè al final aquest producte es va concebir per no ser així. El que passa que la dificultat, dins la senzillesa de la pròpia recepta, que és, perquè estem pensant que això és un producte que té 100 anys. Fa 100 anys els productes eren molt nobles i molt senzills, però no deixa que la dificultat del xuxu en rau amb la seva elaboració, el seu seguiment i el seu acabament. Vosaltres moltes vegades heu vist xuxus grans, oberts, trencats, tot això és el que s'ha d'evitar amb un xuxu perquè els olis no entrin. I això ha fet que cada vegada hi ha menys professionals com a tal, i el que s'ha fet és buscar una alternativa. Si hi ha pastisseries de la zona, inclús a nivell català, que poden fer un bon xuxu, però desgraciadament no és el mateix que el xuxu aquest que parlaríem d'una manera més industrial o més popular.
Ja no parlem quan en lloc de xuxu se li diu xuxo.
Bueno, el xuxo ja fa mal i tot, perquè al final el que nosaltres apostem per la paraula, pel producte, el que fas és distorsionar-ho tot. És com una punyalada a l'ofici, no?
Clar, és que són aquelles coses dels homes. Julià, una cosa, el xuxu, que aquí a comarques gironines té tanta història, no? Té les seves versions, però té una història que radica, diguem-ne, amb l'artesania d'un producte com aquest, i sobretot, per una banda, jo sempre dic amb el continent i el contingut, és a dir, per una banda, aquesta massa, no?, fullada que té de fora, i després amb la crema, que sigui una bona crema.
Totalment, és que el que has dit tu, la pasta fullada amb aquest llevat que té, amb aquesta fermentació lleu, però molt ben feta, amb aquella cremositat de la crema, li don una cosa totalment diferent a lo que pots trobar a la pastisseria. Trobaràs molt pocs, per no dir gairebé cap, producte que sigui d'aquesta manera. Per tant, rau més amb la complexitat del fet que no pas, com he dit abans, amb els ingredients. O sigui, no estem parlant de mantequilles, estem parlant de coses molt més senzilles, que tot el procés fa que sigui molt tranquil, molt elaborat i al mateix temps amb un resultat totalment diferent.
Clar, parlàvem d'innovació, i la innovació dins del farcit, qualsevol cosa que tingui una textura semblant a una crema i combina bé, sobretot dolços, però també alguna cosa salada hi he vist en els teus xuxos, Julià.
Totalment. Nosaltres hem fet moltes proves, com bé saps, amb els salats, i l'únic que nosaltres hem apostat per fer una mica, per tancar tot el tema del dolç, una vegada tinguem consolidat tots els sabors, que ja els tenim, però que la gent sàpiga que no només hi ha xuxos de crema, sinó que van haver-hi xuxos de temporada, que dic jo, o xuxos de moda, fins i tot, val? Després podem entrar al món dels salats i quan ho fem sortirem amb uns salats perfectes i amb uns sabors exquisits.
Escolta, si fem un rànquing, suposo que el tradicional és el que talla el bacallà, no?
El de crema s'emporta el 75-80% de ventes, sí.
I la innovació cap on va? Què és el que els agrada més als gironins? O, diguem, al públic en general? Perquè tu, diguem-ne, has internacionalitzat una miqueta el xuxu, que fins i tot a Londres i a Berlín hi ha el teu xuxu.
Sí, nosaltres el que hem volgut ara amb això és que fer aquest pas endavant i pensar que el xuxu de crema és el conegut, però, per exemple, et diré més, nosaltres hem estat en una fira al Japó, i al Japó el que va sorprendre una barbaritat és el de poma, perquè la poma els hi ha de molt, els japonesos, no? I la veritat és que va ser una locura. El de crema sempre és el de crema, però la crema sempre té la referència. En canvi, aquest de poma ha tingut molta acceptació, i nosaltres el que volem és obrir fronteres, saber que el xuxu és exportable, que el xuxu és reconeixible i que el xuxu es valori com s'ha valorat en molts anys enrere.
Una de les coses bones que li ha pogut passar al xuxu ha sigut que tu un bon dia vas pensar que el xuxu podia entrar al restaurant amb la tecnologia, amb la manera de fer-lo, i fer-lo, per exemple, a la brasa, acompanyat d'un gelat i això. Això també ha anat bé, és a dir, un producte de pastisseria que ha acabat als plats del restaurant.
Totalment. Bàsicament, és l'única manera de poder estar en els restaurants és crear un xuxu de cinquena gamma, un xuxu que el restaurant el pugui tenir i el pugui acabar a la seva manera, que se'l faci seu, que sigui un producte més de la carta, però que al final sigui acabat una mica a la seva manera. Vull dir, pots veure-hi de la mateixa manera que un compra una carn i l'acaba d'una manera, doncs un pot comprar un xuxu i acabar-lo de la seva i personalitzar-lo perfectament, a més, amb un producte que és atemporal. Vull dir, que pots treballar un xuxu de crema una temporada, però després pots treballar amb el mateix xuxu de crema, doncs, amb gelat o amb fruita o amb qualsevol altra cosa.
Julià, va, a veure, quin és el pròxim xuxu que passarà per les mans de Julià Castelló?
Bueno, pues, aprofitant que estem aquí, estem a tardor, ens proposem a la Fira Orígens d'Olot de presentar un xuxu de productes de Girona Excel·lent, vale? Aleshores el que farem serà un xuxu de castanyes amb poma.
Castanyes torrades i poma ja combinen, eh?
No, és l'època i a més són dos ingredients que casen perfectament per la temporada, pel lloc i per tot.
Ja me l'imagino a la brasa, acabat amb un cordill, allò, un cordonet de ratafia reduïda. Això pot ser una bomba.
Això és magnífic. Ja tinc ganes de tenir-lo fet i tastar-lo.
Julià Castelló, artesà del xuxu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a tu, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui és 1 de novembre, Diada de Tots Sants, i hem començat parlant de xuxos i d'innovació. I seguirem, com no, home, buscant un bon restaurant perquè l'Òscar Gómez ens el posi a la nostra guia de la Fonda de Catalunya Ràdio. I després anirem cap a les Terres de Tarragona. Per què? Doncs perquè volem parlar d'oli d'oliva, volem parlar de la maquinària i volem parlar d'aquestes andròmines que han servit al llarg dels anys per fer aquest or líquid que tenim a casa nostra. I també volem parlar de l'oli d'oliva verge extra i la salut. I amb això anirem amb l'Anna Paré, la nostra nutricionista i dietista del programa, perquè ens parli dels ets i uts, de què té a veure els polifenols i el picant i l'amargor de l'oli. I és que l'oli també és salut. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser perquè tenim l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més d'un restaurant aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, ens veurem de Barcelona o ens quedarem a Barcelona aquesta
vegada?
Avui
estem a Barcelona, mal empesa, perquè és veritat que portem una sèrie de recomanacions una mica centrades en Barcelona. Ho hem de corregir, eh? O sigui, soc conscient.
Ja t'enviarem a fora, eh?
Sí, exacte. Soc conscient, però, bueno, no em rec a dir que el Colmado Wilmot, que és on anem avui, s'ha de recomanar.
Ai, Eugenio Diego, que ens té el cor robat. A mi em té el cor robat, escolta'm. Ara hauríem de fer allò de saps allò que fem... Clar, tu que ja tens una època de com es deia aquell programa, l'1, 2, 3, que havies d'anar dient coses. Ara ho deies tu, ara jo. Ara tu, ara
vale,
jo, no?
Sí,
i repetimos, no?
Exacte, i llavors al final, si t'equivocaves, sonava una campana i et deixaves de comptar els punts. Uh-huh. A veure, Eugenio Diego... Per la ràdio, per les ones, pels podcasts, no sé com es fan les majúscules amb negreta, però Eugeni de Diego, quan ho diem a la boca, ho estem dient en majúscules i en negreta.
Exacte, és un gran títol, cuiner. Títol.
Exacte, és un gran cuiner. Aleshores, bueno, té el Colmado Wilmot, aquí al carrer Calvet, número 28, un local on abans hi havia hagut un restaurant gallego, La Campana, si no recordo malament el nom, i ell ara pues, ha fet un colmado amb una cuina catalana, tradicional, molt ben feta, però molt, molt, molt ben feta, molt golafra, amb uns fons, amb unes salses, amb uns sabors que són els que nosaltres tenim gravats a la memòria com a poble i com a gastronomia catalana, però a més depurats amb una puresa i amb una intensitat bestial.
I aquí al Colmado Wilmot hi podreu menjar, per exemple, uns macarrons.
Macarrons a la cardenal, que els porten amb aquestes safates que de ferro.
Sí, aquelles dantes, eh?
Dantes, com et servien a l'escola els
sí,
macarrons.
Sí, sí, sí.
Això fa una mica com a la pel·li de Ratatouille, que visualment vas a la infància amb aquestes safates. Molt bons, excel·lents, unes mandonguilles estrogonoff que són igual o més bones que els macarrons, perquè la veritat és que les mandonguilles són increïbles.
En aquest punt, mira, és d'aquells plats, jo sempre penso que aquest l'estrogonoff és d'aquells plats on veus quina feina tan bona fa la nata. És a dir, quan la nata la poses per refinar una salsa, per lligar, per emulsionar i per donar-li aquell puntet de cremositat, i no com fan encara molts llocs la salsa al pebre verd o al roquefort, que és nata amb roquefort o nata amb pebre, que així no es fa aquestes salses.
No, aquesta és absolutament elegant, gens embafosa i la veritat és que és un estrogonoff lleuger, podríem dir. O sigui, realment passa molt, molt bé. Mira, tripa de bacallà amb cigrons i un vel de papada. Ai, mare de Déu, senyor.
Que bo.
Uns cigrons d'aquests que amb la llengua fas una mica pressió i ja s'aixafen. Molt fins, no es nota la pell. I, bueno, la tripa de bacallà, que és una textura extraordinària.
Fantàstic.
És un guisat. I la salsa és una mena de pil lligat, perquè clar, tota aquesta gelatina que ha deixat anar la tripa la converteixen lligada amb una salsa. És un pil, en el fons.
No, és per xucar-hi pa, i a més aquí el pa també és molt bo, eh?
Sí.
És pa de pagès d'aquell de tota la vida.
Molt bon producte. Fricandó de vedella, que tens la versió tradicional,
bona.
Versió plus, que és que porta escamarlans.
Ah, sí.
Les dues estan igual de bones, però la que porta escamarlans, Pep, porta escamarlans.
Sí, a més són escamarlans de veritat, eh? Allò... passats allò una miqueta per la paella, sí, posats al damunt amb la salsa de mar i muntanya.
La carn sucosa, una cosa fantàstica. I, escolta, si anem a la part del... Deixa'm dir abans de les postres, perquè les postres acaben per... Bueno, és una cosa sideral, eh? Tenen terrassa, tenen també, evidentment, interior, però la terrassa està molt xula. I les postres, ensaïmada, feta com una torrada de Santa Teresa i amb una salsa de tofi.
Que bona.
És pura seda a la boca.
Vici, eh? Vici. Són unes postres vicioses.
Absolutament. Te la porten amb una cullera i una forquilla, no et porten ganivet, i aleshores aquell moment en què amb la cullera i la forquilla separes una mica els girs de l'ensaïmada,
els plecs,
que fa aquell que queda com enganxat, però es va esbocinant mica en mica i va estirant. Li cau, li regalima per sobre el tofi, te'l poses a la boca, és molt lliscós, molt cremós, molt sedós. t'inunda els sabors, torrats, caramelitzats, dolçor, la textura d'esponja de l'ensaïmada. És un sideral, és una mossegada de sideral, aquesta postre.
Escolta'm, Òscar Gómez, el Colmado Wilmot, evidentment, al carrer Calvet, número 28, entra a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Apassionadament.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el xef Jeroni Castell dels restaurants Les Moles d'Ulldecona. Jeroni, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Jo sóc una mica estrany per esmorzar, eh?
A veure, a veure.
Un plàtan i un cafè.
Un plàtan i un cafè, molt bé, molt bé. Del mar, què és el que t'agrada més?
El que vosaltres dieu rajada, que jo dic escrita.
Escrita o clavellada? Bé, bé. I de la terra?
De la terra, les tomaques.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
El que vosaltres diríeu pataca amb mongeta tendra, que jo dic pataca i bajoques.
I bajoques. Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici culinari? Hòstia, la bolleria cutre.
La bolleria cutre. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Una paella.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'escrita que em feia ma mare, el suquet d'escrita que em feia ma mare.
El dia de festa vas a dinar a?
Casas Mundo a la Ràpita.
Que bé. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Les ostres.
Les ostres. Un producte que no suportis i és?
Formatge.
Ostres. La truita de patata amb ceba o sense?
Sobretot ben feta, que estigui sucosa. I llavors deixo triar, que me la posin com vulguen.
I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Un bon pa de pagès.
Jeroni Castell, moltíssimes gràcies i passeu un bon estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres el mateix. Una abraçada.
Salut.
Adeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui comencem el dia a Jesús, a un poble al costat de Tortosa, que aquí, si alguna cosa hi venim a fer, és a veure una delícia per la nostra vista. I és que aquí hi ha un home, el pare d'un bon amic de la Fonda, d'en Jordi Bort, que s'entesta a recuperar, sobretot, totes les peces d'un molí d'oli perquè això no passi l'oblit. M'han dit que estava per aquí a les afores, a veure si el veig per aquí, i ostres tu, mira, sí, sí, i tant, i tant. Pepe, bon dia, què tal, com esteu?
Hola, Pep, bon dia.
Pepe Bort.
Pepe Bort. Chavarria.
Chavarria. Escolta, és molt curiós perquè avui tinc la sensació de ser un gran privilegiat perquè heu muntat el museu de figures, de peces d'un molí d'olivera gairebé només per mi.
Val a dir en honor teu que només l'he muntat per tu.
Déu-n'hi-do. Però escolta, què fa un home que va començar venguent xupa-xups,
pues sí,
que ha acabat fent les peces a escala de les millors maquinàries, diguem-ne, del món de l'oli, de la història de l'oli?
Pues en primer lloc perquè jo soc un enamorat de l'oli i la millor manera que jo vaig veure que la gent pogués comprendre el que era l'oli és fer una cosa visual. O sigui, el que jo dic és la manera que d'esta gent, quan veu les peces meues, veuen el per què ve el món de l'oli. O sigui, l'oli, com si, sempre començo a dir el mateix, l'oli va començar sent combustible, no comestible.
Clar, i clar, servir per fer llum, no?
Exacte. I aquí la col·lecció que jo tinc de maquetes arranca precisament explicant com era el procés de com va nàixer. O sigui, l'olivera com a olivera té més de 4.000 i pico d'anys, però no va nàixer com l'arbre que coneixem de l'olivera, va nàixer com un arbust, o sigui, la jebuco que es diu, no? I van veure que allà sortia una semilla, aquella semilla que hi ha a terra i aquella semilla que quedava a terra, té un líquid, total, conclusió, que en les maquetes se pot veure, van veure que calentant aquell líquid va ser la llum de les cases.
Però escolta, vos veniu xupa-xups? Sí. Com heu passat del xupa-xup a les màquines d'oli?
Pues mira, com el xupa-xup era menudet, fent coses menudetes també.
Però a mi m'ha dit un ocellet que tot això va començar quan us vau jubilar. És a dir, sí, vosaltres no veniu del món de l'oli i l'olivera.
Que va, que va. La meva família mai ha vingut del món de l'agricultura, però sí, a mi m'agrada fer coses d'artesania, com altres coses que no venen a la cuento, però jo deixo caure, com és los carraus i altres coses.
Déu-n'hi-do. Escolta, del carraus en parlarem després, però expliquem una cosa, perquè, clar, jo ara veig aquí aquestes maquetes fetes a escala amb fusta reciclada, sí, i començo a veure això i veig un molí d'avui en dia i això ja no hi és.
No hi és.
És a dir, heu dit, primer de tot, es comença, l'oli era un combustible i no un ingredient, comestible. Però, clar, les olives, a mi hi ha una cosa que sempre m'han dit cap aquí baix a les Terres de l'Ebre, m'han dit, diu, no agafis mai un oli que diguin que han plegat les olives. Les olives s'han de recollir, no? No plegar.
Per això t'ho ha dit un pagès del segle XXI.
Sí.
Un pagès del segle XIX, segle XX, no t'ho diria, això.
Sí,
perquè,
sí,
perquè, gràcies a Déu, la tecnologia ha avançat i avui en dia se veu, i en realitat és així, és correcte, que l'oliva, des de que està a l'arbre, si no pot tocar terra, millor.
Clar, perquè si toca terra pot agafar humitat, pot agafar...
Molts, tot
no? Sí, clar. Això pot agafar també aquests aromes que es poden aixafar, poden fermentar, no?
Fermenten, clar.
Escolta, veig aquí potser més d'una vintena de peces. Quina és la més antiga que heu fet?
La més antiga, tindria que dir, que és l'origen de com va néixer el procés de traure el líquid d'aquesta semilla, que nosaltres diem oliva, que ells no li diuen oliva, que era, agafaven el producte, les olives aquestes, les trepitjaven.
Clar, les aquí veiem com una mena de piscina baixa.
Que és això d'aquí, ho trepitjaven i treien el líquid.
Mm-hmm.
Això no és la peça que jo tinc més antiga, sinó que és l'origen de l'antiguitat, diguem, de la peça. Primer ho xafaven, després, quan necessitàvem més líquid, ja van fer el rodillo, xafar en rodillo. Després ja van veure que la manera, els quedava molta pasta dins, a la mateixa pasta els quedava encara líquid i la manera, i el que van inventar, el que jo dic sempre vulgarment, bueno, vulgarment no, en plan carinyós, que les dones saben més que nosaltres, que és el que es diu escorre.
Feien com un sac.
Exacte,
no?
Posaven dintre un sac i tal. I ha acabat com la evolució, els de detrás sempre ensenyen els de davant, els de davant ja van veure, pues, meu, com ara aquest, estos van inventar el que era la premsa de cunyes. Posaven el sac aquí baix, en vez que estos ho feien a mà, estos posaven aquí i per mig de masses...
Anaven apretant... Clar, aquí no hi havia el burro encara, eh?
Encara no, aquí no. El
aquí
burro
no feia
el que
res.
Treballava a provet.
Exacte.
I veu, i per mig de masses li pecaven i anaven baixant per treure el líquid.
I anàveu prensant. Clar, aquesta era una manera molt rudimentària. De quina època estem parlant aquí, Pepe?
Ui, això segle XIII i segle XIV, eh?
Clar, tot això ve determinat també per veure els carrers de moltes ciutats i pobles de Catalunya, no? El fanal de l'oli, no?
Era. Perquè, clar, primer van començar en el producte per a les cases, però encara van veure que aquest líquid se podia aprofitar als carrers i encara tots els que eren els carrers i fachades i muralles i tal posaven aquest sistema d'il·luminació.
Escolteu, devia arribar algun dia que vau començar...
Pensa que a partir d'aquí, quan se modernitza, és el clàssic que després eren gas, si m'ho recordeu, els faroleros, que engegaven les faroles en gas.
Clar, clar, clar.
Per lo mateix.
De fet, els que som de comarques gironines, hi ha una cosa que potser n'heu menjat alguna vegada, el xuxu.
Bueno, xuxu.
Que diuen que té la forma precisament d'aquella andròmina que van fer amb un pal per apagar, no?
Els llums
d'oli.
Exacte.
Clar, va arribar un moment, jo suposo que estem molt al principi, però que vam començar a aixafar les olives amb unes roderes de pedra, no?
Ja estan. Els primers que més consta són els romans.
Aquests són els que van fer la innovació.
Van ser la innovació. I van fer el que es diu el molí romà, que són dos pedres horitzontals. Horitzontals, que per mig de flotació i tracció humana, no cal dir-ho, trepitjaven l'oliva.
Déu-n'hi-do. Escolta, però jo aquí veig una pedra molt diferent. És a dir, n'hi ha una que només va i ve,
sí,
i una altra que ja comença a donar voltes.
Vale. Aquí estos són els que fan un invent, que justament això ve de més curiós, més antic encara que estos, eh? Que eren la part d'Àfrica. La part d'Àfrica van començar fent aquest sistema. Però ells van fer un invent que no se'n van donar compte, almenys de moment, i van inventar l'arc.
Clar.
Perquè
clar,
si clar. Això ho prolonguem...
Fem clar, fa un, tota la volta.
Fem una circunferència. Què fan estos? Ja ho copien en seguida.
I aquí sí que ja fan servir els burros, per donar voltes.
Exacte. Eh? No, tracció humà. Tracció humà encara.
Ah, humà? Caram.
Humà. I ve el que fan ells, inventen el que estos han inventat, que és l'arc, ho fan ja en una roda i el fan tot giratot. Però sempre tracció humana, eh?
Déu-n'hi-do. Escolta, i va arribar un moment també, suposo, que van passar d'aquestes saques que hi posaven la pasta a això que, com en dieu, els samals?
No.
Com,
allò.
Aquí a la premsa, aquestes làmines que són les que separen...
En tot cas, cofins.
Ah, això, cofins.
Cofins.
No sé per què punyetes li dic samals.
Bueno, cofins.
Els cofins. Sí, sí, clar.
I en què vam anar a fer? Vam veure que la manera de poder traure tot el màxim de líquid era inventar una palanca, el clàssic que ara ho ven fàcil, lo de dame un punto de apoyo que levanta el mundo, no? Pues bueno, per aquesta gent ja ho van fer igual. I agafaven un tronc d'un arbre, l'incrustaven a una roca o una paret i per mig de peces de pedra
feien
la pressió i la manera de poder traure encara més líquid.
Pepe, suposo que aquí, en aquest moment, va ser quan es va començar a dir allò de l'oli del primer raig o l'oli de la primera premsada.
Sí, per això ja és tècnica moderna, segle XX.
Això és segle XX.
Segle XX. Ells encara, això del primer raig, encara no hi parla. La prova és que són els romans, quan li comencen a donar una importància, valor a l'oli, que és en cosmètica.
Caram, encara no arribem a la taula.
Encara no arribem a la taula. Pensa que el seu menjar no eren salades, era animal de caça i a la brasa. O sigui, allí no hi havia ni forn ni condimentació. O sigui, que el que era el líquid era... I la cosa que també és curiosa i m'agrada explicar-la és que pensa que ells, aquesta cosmètica, la donaven als seus jutjadors i les seues corones eren d'olivera, eh?
Clar,
no eren
clar,
de llaurer, eh? Com ara, que ens pinta lo de llaurer. Era d'olivera, eh? Per tant, tot ells, tot aquell líquid, ja li van començar a donar valor i li van començar a donar en cosmètica.
Fixeu-vos que a vegades evolucionar és anar enrere, perquè ara, per exemple, a Menorca ja hi ha gent que fa te de fulla d'olivera.
Sí, que per cert, diuen que és molt bona.
Diuen que sí que va molt
bé. Jo no ho he provat mai, però diuen que és bo.
I haurem d'anar a Menorca,
un dia muntarem un viatge i anirem allà.
Escolta, ara estic veient aquí, ara sí que hi arriba l'atracció animal.
Aquí arribem al 1900 i ja tenim lo que són la tecnologia nostra. Aquí parlo de molins de casa, eh? O sigui, molins, no parlo d'Extremadura ni de molins d'aquí. Què van fer? Nosaltres el que vam fer va ser copiar la roda dels romans, però la roda o òlia que es diu, i la fem, en aquest cas, vertical, eh? I plana. No com ets que era mitja canya,
clar.
Però tracció animal. Encara no teníem llum en aquesta època aquí.
Déu-n'hi-do.
Acabamos vendre els italians i mos venen una pel·lícula que els italians en això són una mica més...
Han sabut de vendre l'oli, els italians.
És que sí. I mos venen lo molí del rulo, que es diu. I mos van dir que es trepitjava molt més a oliva, però mos van dir la meitat de la veritat. Per què? Perquè si esta part d'aquí li donem massa gruix, no trepitjava suficient a oliva. Però si trepitjava molt, aquest burret al cap d'una hora ja era mort.
Ja no podia.
No podia.
Clar, aquí va ser quan van començar amb les pedres així diant troncocòniques.
Exacte. I què van fer alguns pagesos? Nosaltres vam dir no. Nosaltres, això de l'allò... I el que van fer algun pagès que ja teníem la llum...
Ah, mira, sí, ja la veig aquí.
Ja tenim la llum.
Un generador, sí.
Ja tenim la llum i el que fem és, alguns pagesos fan la roda, el molí mixta.
Clar.
Però el nostre, el molí d'aquí, és este. Que era, sense llum, una roda, i a l'arribar la llum, com era tan fàcil que donar-li a l'interruptor, van incorporar una segona roda. I les tolves, perquè d'aquesta manera se li posava la tolva i ell mateix no calia que estigués la gent tirant-li el producte.
Es anava aixafant l'oliva de mica en mica, i així també una cosa molt important, que ara ho veiem això, Pepe, que és el tema de la temperatura de l'oli. El que fa que un oli d'oliva verge extra avui en dia sigui bo és que s'hagi controlat la temperatura quan s'extreu l'oli.
Mai, i jo crec que molta gent ja ho sap el que és, traure oli en calent o oli en fred. Molt fàcil. Si nosaltres tenim una gota d'oli a la paella... i calentem la paella, veurem que aquest oli se creix, no? Això què vol dir? Que l'oli, quan aquests pagesos que tenien els molins volien petir una mica de picardia, què feien? Acalentaven la pasta per a
treure més oli, no?
Per això és d'oli calent. I l'oli fred és el que trau menys, però és oli fred.
Clar, però el gust ja no és el mateix.
No, no, el mateix.
Clar, clar.
I aquí ens arriba la tecnologia, el tint de llum, que s'acaben tots els problemes de la premsa, de premsa, de premsar d'una manera o d'una altra, i ja ho fem a base de llum, i la tècnica, la final de tot, que va ser la premsa hidràulica, que era per mig d'un pistó, se feia el que allí, per a fer, per dir una manera, 100 litres tenen que estar una setmana, o menys, aquí en, uns, en mig hora ho feien. Per pujar el pistó hidràulic en un moment prensat i res.
És per això també que per aquí, aquesta zona de Tortosa, també encara hi ha tantes empreses de manyans?
Sí, claro.
Sí?
Sí, sí.
Ah, carai.
Pensa que aquí indústries com Baró, com Baulenes, com moltes empreses, van néixer precisament perquè aquí era la cuna de l'oli, aquí a Tortosa.
Déu-n'hi-do, tenim la premsa hidràulica i llavors ja arriba un moment... Aquest,
i això seria la maqueta del que seria un molí d'aquella època. Era el molí d'una roda, tal com va néixer. A partir d'aquella roda sortia la pasta, la portaven als sacs i el sac lo portaven a la premsa.
Amb els cofins.
Amb els cofins, el pistó, que és el que li donava l'embol cap amunt. I això és el que molta gent no sap, que és l'oliva. L'oliva s'està considerada com un fruit sec. Però és un fruit sec que, en vez de la mellana o la mella, l'oliva és el que porta més aigua. Per tant, quan sortia el xorro, de que es veia que sortia el xorro de la premsada, no era només oli, era oli i aigua. I què passava? Passava per mig d'unes bombes, la passaven a les bases de decantació,
clar.
I la decantació d'aquí cap amunt era oli, d'aquí cap a baix era aigua.
Era aigua, clar.
I per tant, acabat agafant les paneres, pom...
I això, ara... jo encara ho he vist, això,
sí, sí, no, llocs, ja.
Clar, aquí encara no hi havia aquests filtres, home, aquestes màquines d'ara.
Ara no, ara, eh? Ara ve un remolguer, un pagès, i porta 300 o 400 quilos o 1.000 quilos d'oliva, els entra aquí a 50 metres i allà ja surt un oli sense aigua, sense res, filtrat i tot.
Quant tarda ara a fer-se un oli des que arriba l'oliva?
No te ho sabria dir, però puc dir que...
Un parell d'hores.
Que va, ni menys.
Menys. Imagineu-vos. Escolta, em veig uns quants, aquí teniu molins del poble d'aquí, de Jesús.
Sí, al poble de Jesús tenim 6 molins actuals. Però pensa que el poble de Jesús, un meu amic que es diu Marc Ferrando, i jo, és el que estem fent ara recopilant tot. Tenim ja 80 i pico censats, però vam tindre 105 de molins. I saps per què aquí a Jesús tenim tants de molins? Primera, perquè hi havia molta zona d'oliveres, per tant hi havia molt de consum de l'oli. I després hi ha una altra cosa, que hi ha un refrany que jo dic en plan carinyós. Qui toca oli, los dits s'inunta. Què vol dir? Que tothom que podia se muntava l'oli. Per què? Perquè arribava el Pep i li portava el pagès, i en aquest cas que tenia el molí, li portava 300 quilos. I quan li arribava deia, Pep, 300 no, només n'han sortit 280, perquè pedres, pam, pam. I quan ha vingut el rendiment, Pep només ha tret un 30% de rendiment. Cada dia, Pep, el moliner.
Clar, no ho sap.
Amén, no? Clar. Per tant, qui toca oli... Per això Jesús, se n'han d'ofendre els jesusens, teníem tants de molins d'oli. Jo, avui, al poble de Girona tenim 6 molins d'oli que són només com una relíquia. Els guardem, no produeixen, no fan producció d'oli, però els guarden com una relíquia. I jo aquí, exposats, n'hi ha només 6. Però n'hi ha 6 en total.
Déu-n'hi-do, però, Pepe, hi ha una cosa que és important. És molt important tot això que m'ensenyeu d'aquests molins i de totes aquestes peces del món de l'oli, però hi ha una cosa que és clara, la innovació. És a dir, una cosa és que no es perdi, inclús de recuperar aquests molins d'oli tal com teniu aquí, l'altra és que avui en dia, amb la maquinària que hi ha i la saviesa, diguem-ne, que hi ha, ostres, tu, tenim olis molt i molt bons. Aquí el vaig veure anunciar.
Jo t'he de ser franc. Jo m'encanta la història, però la tecnologia també m'encanta. Què vol dir? Que avui se fabrica millor oli que es fabricava.
Clar, clar, clar.
Sin lugar a dudes. Ara, la relíquia del que és això i poder mantindre aquestes peces, per a mi és un honor, però reconec que avui en la tecnologia que hi ha és millor lo d'avui.
Pepe, escolta, vau començar tot això, aquesta feinada, quan us vau jubilar, Què hagués passat si, en lloc de vendre xupa-xups o vendre una rajola de xocolata, haguéssiu començat aquella època? Perquè a mi em consta que aquí a casa vostra, entre les gallines, els molins i no sé quantes coses més hi ha per aquí, no pareu. Quants anys teniu?
Oficialment?
Sí.
82 i 3 mesos.
Oh, això està bé, tu. Però això no pareu, perquè no. M'heu dit també que feu carracs?
Carraques o carraus.
Carraus. Això. Això és allò del soroll, no?
De la nostra infància, que si vol ne farem sonar un i veràs.
Ah, sí, ja, en teniu algun per aquí?
Ne vols que en sonéssim un?
Sí, jo, i tant.
Pues espera que m'ho tragui un estona.
A veure si ens demana buscar un.
No, perquè quan farà soroll ho sabràs millor. Mira de cara en aquell.
Sí,
que aquest també, este noi, és un amic nostre i també està al món del carrau. O sigui, el vaig introduir al món del carrau i és molt...
Clar, això és d'aquelles andròmines, diguem-ne, aquelles peces de música que ara només te les trobes quan jugues, no?, quan ets petit, que vas a molts pobles i que ho tenen... Mira, carai, tu, és molt gros, això, eh?
Per exemple, això és un carrau.
Ja...
Però jo em voldria que en vegués un. Vegués si no trobes
això,
cap més por ahí.
Aquest és una mena de creu,
sí,
no?
Sí, quatre.
Quatre, que hi ha aquí a la banda de fusta.
Sí, sí. Clar,
i per què servia això, Pepe?
Pues per a fer soroll, per anunciar la Setmana Santa, els actes religiosos. Per exemple, a la funció s'anava pels carrers anunciant i es dia el primer toc de la funció, o el segon toc, o el tercer toc, o el quart toc. Però jo vull que em faci sonar un.
A veure, ja em farem sonar un.
No,
anem a buscar-lo, a veure,
dins,
cap aquí. Escolta, i això ho feu tots els dies a l'any?
Tot,
o quan
no,
us ve de
Setmana
gust?
Santa, només Setmana Santa.
Setmana Santa. Carai, però aquí això sembla el Museu de la Joguina, Pepe.
Mira, jo ne tinc un aquí,
A veure.
Que m'agradaria que el fes sonar.
A veure. Home, escolta, això... Diu... Com? Pep Noguer la Fonda? Ens heu fet un carrau? Pepe, escolta, però això és de veritat?
Però és de mentira, ves?
A veure, escolta, això ho posarem...
Mira, ja? És un carrau que va dedicat, per supuesto, a tu, no cal dir-ho, amb molt de carinyo, que posa Pep Noguer la Fonda. Aquí, el representatiu de la Mira. Nostra terra, les llanguanisses, l'oví, les baldanes, la llioli i l'oli. Després, no cal dir que estàs treballant a Catalunya Ràdio.
El logo de Catalunya Ràdio, i tant.
M'ho explico. I encara no cal dir que aquí el que tenim famós nosaltres és el llangostí, les almejes, els mejillons i l'estró i la trinidad.
Escolta, això és una delícia, eh?
I ara, pues, fer l'honor, no cal dir que això va en aquest sentit.
A veure. Això...
No, fer-lo fer així, mira.
Sí. Escolta, sou un artista, Pepe. Moltes gràcies per això. Si perdem tot això, ho perdem tot.
No l'hem de perdre mai, això. No l'hem de perdre mai. Ha sigut un honor.
Pepe, moltes gràcies.
Gràcies a tu. No te l'esperaves, està, eh?
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Ávila, bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
Jordi Ávila, cuiner, el Gastropíndoles, aquest agitador gastronòmic i consultor de caire domèstic. Escolta'm, jo estic aquí davant d'una nevera fantàstica i sempre em plantejo què és el que haig de posar a dalt, el que haig de posar a baix, el que haig de posar a la porta, si els ous hi van o no hi van, perquè a mi m'han dit que la factura de la llum un 30%, al voltant d'un 30%, té a veure amb la nevera?
Exacte, la nevera és el nostre electrodomèstic per excel·lència. És aquell que treballa 365 dies l'any, 24 hores. A partir d'aquí, el consum que tingui aquesta eina, com és la nevera, una mica la responsabilitat és nostra, perquè tots tenim aquell cunyat o cunyada que obre la porta per decidir què agafarà i què no agafarà i la torna a tancar sense agafar res. Cada vegada que obrim la porta de la nevera vol dir que aquest aparell comença a treballar, comença a consumir i, com sabeu, les portes de la nevera són molt grans i entre tota l'escalfor i aquests dies que ens haurem d'abrigar una mica, sembla ser que arribarà aquesta tardor hivern una mica animadeta, és important fer un bon ús. I això que deies de la nevera, la tenim programada a uns 4-5 graus. Això no vol dir que tot ella, tot aquest calaix que tenim, estigui a 4-5 graus. Vol dir que a 4-5 graus estarà els prestatges centrals. Aquests sí que estaran a 4-5 graus. Els calaixos inferiors, que és allà on també tenim, segons el fabricant, podem tenir aquest dibuixet de la verdureta o del peix i la carn, aquells calaixos moltes vegades estaran entre 1 i 0 graus. Per això a vegades hem ficat l'enciam al calaix que no toca i se'ns ha congelat. Per què se'ns ha congelat? No, la nevera està treballant perfectament. Passa que aquell calaix està pensat per conservar peix i carn.
Clar, de fet, pensem que la calor sempre gira amunt, per tant, els prestatges que hi ha a dalt de tot són els que tenen una temperatura més baixeta.
Exacte, seria...
No, més baixeta, més positiva.
Exacte, t'entes perfectament. Pep, seria els, això que hem dit, no? Calaixos centrals seria... seria una mica els 4-5 graus, els de sota seria els més baixos de temperatura, inclús arribant als 0 graus, i després tindríem els calaixos superiors, els de dalt de tot, que allà què hauríem de conservar? Doncs allà hauríem de conservar els productes que són de consum ràpid o aquells que són els làctics. Allà podríem tenir mantegues, podríem tenir formatges, podríem tenir iogurts, on la temperatura no és del tot important. I seria una targeta vermella trepidant, tenir els ous a la nevera. En els pitjors dels casos, les oueres estan instal·lades a la porta, que seria l'últim lloc on jo col·locaria els ous frescos d'aquestes gallines felices que comprem. Per què? Perquè la porta és on més oscil·la els canvis de temperatura, on els canvis de temperatura són molt, molt i molt trepidants, i els ous necessiten una temperatura fresca i estable. El millor lloc per tenir-los seria, si tenim l'oportunitat a casa, un rebost on hi hagi una temperatura controlada, i en els pitjors dels casos, si tenim la calefacció a tope als pisos que, amb els quals vivim a dia d'avui, en els pitjors dels casos, i la manera millor de resoldre serien aquests calaixos superiors on hem dit que guardaríem els làctics. Aquí podrien anar-hi, però no és necessari. Els ous poden estar a temperatura ambient i han de ser d'un consum força immediat.
Escolta, tu quan veus algú que agafa... Jo en dic, la frase en dic, que fan fotos, eh? Que agafa, obre la porta de la nevera i està allà mirant la nevera a veure què agafa amb la porta oberta, evidentment, no? Tu què els diries a aquesta gent que fan fotos a la nevera?
Mira, primer de tot, hi han diverses qüestions aquí per treure la targeta vermella. Una, el consum, eh? Si sempre hem de parlar d'estalvi energètic, això seria l'antiestalvi energètic. El consum és trepidant quan tenim la porta oberta i ens encantem per decidir si agafem el iogurt de maduixa o el iogurt d'ovella, no, abans d'obrir-la ja ho hauríem de tenir molt clar. I després hi ha una altra qüestió amb això. Aquesta màquina que treballa 365 dies, 24 hores l'any, està treballant amb un sobreesforç que no li cal. I deixa'm donar, si et sembla bé, Pep, un últim consell. Les neveres han de treballar a 4-5 graus. En casos excepcionals la podrem programar perquè estiguin a 2 graus, però hem de calcular que per sota dels 4-5 graus, cada grau que baixem en negatiu serà un 6% més de consum a la nostra factura.
Ja ho veurem això a final de mes. Jordi, escolta'm, un altre dia parlem del congelador, perquè el congelador també porta tela, eh?
El congelador és el gran, pot ser un gran aliat o un gran enemic a l'hora de conservar aliments.
Tu quin és l'últim dia que has fet allò, un cauinet del congelador que tens a la nevera?
Mira, ara per diverses qüestions l'he fet recentment, però he de ser sincer, hi han sortit croquetes que no sabia que tenia dintre el congelador ni quan es van introduir en aquell congelador.
Jordi Ávila, moltes gràcies.
Moltes mercès, Pep.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres. Nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa.
Quan
quan parlem d'oli d'oliva verge extra, també parlem d'oli d'oliva. I moltes vegades hi ha molta gent que es pensa que tots els olis són iguals, i és que no tots són iguals, perquè uns estan refinats, els altres es diuen verges o verge extra precisament perquè no ho estan, però tots tenen les mateixes propietats nutricionals. Per parlar d'això, avui hem fet venir, de fet hem trucat, a l'Anna Paré, que és la nostra especialista en nutrició, en dietètica i també en farmàcia. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, 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 escolta, gràcies avui per atendre la nostra trucada, un dia de festa com és avui per a molta gent. Però, escolta, és que volem parlar d'això, i és que a vegades ens pensem que tots els olis són iguals, i no tots els olis són iguals pel que fa al tema de la nutrició, no?
Exacte, depèn molt, en primer lloc, si és un oli d'oliva verge extra o és un oli d'oliva refinat, ja canvia la seva composició i, per tant, també les seves propietats.
Uh-huh. Escolta'm una cosa, mira, jo l'altre dia estava mirant i, per exemple, veig que la fulla, ja no el fruit, ja no l'oli, però fins i tot la fulla d'olivera té propietats antioxidants i antiagregants que impedeixen l'acumulació de colesterol. Ara haurem de fer te de fulla d'olivera i tot?
La fulla d'olivera, de fet, es recomana molt en persones que tenen hipertensió arterial, perquè té un efecte vasodilatador i, per tant, doncs, millora les xifres de pressió arterial quan estan elevades. Mm-hmm. Però la composició és diferent del que trobem en l'oliva. L'oliva en si és el fruit, que és el que s'utilitza per fer l'oli d'oliva i de la qual s'extreuen tots els nutrients que té l'oli. D'una banda, el greix, que això sí que no canvia tant si és un oli refinat com un oli extra verge, el tipus de greix que tenen que trobem a l'oli, que són aquests greixos monoinsaturats, i especialment l'àcid oleic, que és el que fa que l'oli d'oliva sigui tan especial i diferent d'altres olis vegetals. I després tenim altres components que trobem en els olis i que no són part d'aquest greix, sinó que és la vitamina E, components antioxidants i antiinflamatoris, com, per exemple, els polifenols.
Ah, escolta'm, és important això dels polifenols perquè, a més, va íntimament relacionat amb que l'oli, diguem-ne, tingui un component de picor, o no, no? Ara que tenim els primers olis ja, diguem-ne, de l'any al mercat, que els podem comprar, allò que dius, ostres, ara l'oli pica, és amargant, no? I té alguna cosa a veure que piqui o que sigui amargant amb el tema, sí, dels polifenols?
Sí. De fet, si heu tastat mai un oli d'oliva verge extra, quan us l'empasseu, notareu que fa aquesta picor en el coll. I això es deu precisament a aquests compostos que són els polifenols. Concretament, en l'oli d'oliva hi trobem uns compostos, en aquí ja sabeu que quan parlem de nutrició surten uns noms una mica complicats, que són el tiroxol, l'hidroxitiroxol, l'oleocantal, l'oleuropeïna, que són aquests polifenols tan interessants perquè són antioxidants i antiinflamatoris i que ens donen aquesta miqueta de picor al coll quan ens els empassem.
I diuen que aquests polifenols, Anna, diu que són un demolidor, efecte anticancerigen?
Aviam, s'han fet molts estudis amb l'oli d'oliva. Els que es coneixen més són a nivell de protecció de les malalties cardiovasculars. Amb el colesterol, per exemple, sabem que l'oli d'oliva té la propietat de disminuir les xifres de colesterol total i augmentar les de colesterol HDL, que és el que moltes persones coneixen com el colesterol bo. S'ha vist també que té propietats en fer una prevenció de la diabetis, tipus 2, en malalties neurodegeneratives, malalties com l'Alzheimer, com el Parkinson, també hi ha estudis positius amb l'oli d'oliva. I cert, també és cert que alguns estudis, alguns tipus de càncer s'han començat a veure, sobretot amb el càncer de colon i recte, per exemple, que és molt interessant incloure l'oli d'oliva verge extra de forma habitual en la teva alimentació.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, i a més una altra cosa important, que és quan arribes a la cuina i has d'escalfar, no? I això sempre els cuiners i cuineres ho diem amb el tema de la prova del fum, no? És a dir, tu posa un oli d'oliva a escalfar i quan tregui fum és quan l'oli es comença a cremar, i veiem que l'oli d'oliva verge extra, els olis d'oliva verge, sobretot el verge extra, que aguanten a molta temperatura. Per això, i moltes vegades es parla això de quin és el millor oli per fregir, no? I aquí hi ha moltes teories, a vegades, no? Però aquí podem veure que l'oli d'oliva verge extra aguanta a més de 200 graus de temperatura la gran majoria d'ells.
En tots els olis vegetals, el que és l'extra, la verge extra, és el que té més quantitat d'antioxidants. I això també passa amb l'oli d'oliva. Què els passa als greixos quan s'escalfen? Que s'oxiden, vale? I quan s'oxiden és quan es fan malbé. Si tenim més quantitat d'antioxidants, com per exemple la vitamina E, però parlaríem també d'altres antioxidants com els carotenoides o aquests mateixos polifenols, actuen de protectors i fan que l'oli no es faci malbé de la mateixa manera o tan ràpid com seria un oli refinat. Ara bé, també cal tenir en compte que en els olis refinats tots aquests compostos que no formen part del greix, sinó que he anomenat a part, no?, com els carotenoides, la clorofila, els polifenols, es perden en el procés del refinament. Per això val la pena utilitzar un oli d'oliva verge extra.
Que vagi molt bé. Escolta, cuina força aquests dies.
Molt bé, ja t'explicaré. Vinga, una abraçada. Adéu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar aquest dia d'avui, una frase del senyor Einstein que diu: un estómac buit és un mal conseller. Quina raó que tenia aquest home. No aneu mai a comprar amb gana, perquè sempre comprareu de més. Esperem que us hagi passat de meravella i que us hàgim agafat, sobretot, amanint la plata de l'amanida amb un bon raig d'oli d'oliva. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting.